Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Estem a dilluns, 2 de febrer del 2026, un dia que comença força emboirat, força gris en general a les nostres comarques. No fa massa fred, Daniel Puigverd, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Doncs ara mateix tenim un grau negatiu a Vall de Núria i a Das. En tenim 2 de positius a Ripoll, 3 a Mieres, 4 graus a Olot. També a Figueres, 5 graus a Sant Pau de Segúries, a Besalú i a Banyoles, 6. Els tenim a Camprodon, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a Les Preses i també a Montagut i a Girona. I 7 graus finalment els tenim a la Vall d'en Bas i també els tenim a Roses.
Abans de la previsió del temps.
Doncs un canvi de temps que arribarà en dues fases, però que la nuvolositat anirà en augment des de primera hora del matí. Probablement plourà des de l'inici del matí, però tot indica que la precipitació serà feble i es concentrarà al nord-oest de Catalunya, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, la cota de neu que voltaria als 1.800 metres. A la resta del país, durant el matí, no esperem precipitació significativa, tot i que poden escapar-se alguns plujims transitoris. Pel que fa a la... Per altra banda, entraran xàfecs localment moderats per l'oest, es desplaçaran ràpidament cap a l'extrem nord-est, per això no acumularien grans quantitats de pluja, malgrat que en alguns moments puguin descarregar amb certa intensitat i en forma de tempesta. Al final del dia, els registres més abundants s'hauran recollit al vessant sud del Pirineu i Prepirineu. La cota de neu baixarà fins als 1.200 metres a l'oest de la serralada i cap als 1.400 metres a la resta.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es planta. El ple ordinari del consistori s'ha centrat en els talls de cobertura mòbil dels últims dies. Després de la moció impulsada per Esquerra i consensuada per l'equip de govern, el plenari ha aprovat per unanimitat la moció amb la voluntat de rebre un servei molt millor.
Durant el ple també s'ha aprovat l'extinció de la concessió del restaurant Ruta del Ferro i també la renovació del conveni pel tram de Via Verda.
Escoltem l'alcalde Ramon Roquer.
Des de l'Ajuntament ens venim queixant amb Telefònica que com operadora important no estava fent i no està fent les inversions que li corresponen, té molts trams en aeri i per tant són trams molt vulnerables i prova d'això són els diferents talls que hem tingut en els últims anys. Jo crec que en podem comptar hasta 4 d'unes canalitzacions que l'Ajuntament juntament amb l'ERSA vam aconseguir passar des de Ripoll a Sant Joan perquè totes les operadores poguessin tenir troncals soterrades i per tant segures. Doncs totes les restes d'operadores tenen bones instal·lacions i per tant tenen xarxes segures i la prova és que no estan fallant.
La Garrotxa tanca el 2025 com l'any en què hi ha hagut més habitatges de nova construcció de la última dècada.
Són dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona. En metres quadrats d'habitatge es tracta d'un increment de més del 30% respecte a l'any passat. L'habitatge nou a les comarques gironines del 2025 assoleix la xifra més alta dels últims 15 anys. El Col·legi d'Arquitectes demana més subvencions per la rehabilitació que torna a disminuir respecte a l'any passat.
El president del COAC a la demarcació de Girona és Marc Riera.
Això és un 3% més de l'any anterior. L'any passat se'n van visar 164. Veníem del 2023 que se'n van visar 109, per tant hi ha hagut un creixement considerable. Però atenció, 2016, recuperava les dades anteriors, es van visar 30 expedients d'habitatges de nova creació. Per tant, dada positiva, consolidació, augment, també amb el nombre d'habitatges a la Garrotxa.
La Generalitat destina 1 milió d'euros a la retirada d'amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa.
La línia d'ajuts impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya vol finançar la neteja, la retirada, el transport i el tractament del fibrociment afectat per les pedregades registrades al mes de juny en municipis com Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres. El Ripollès i l'Alt Urgell també són dues de les comarques que s'hi poden adherir.
Escoltem el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell.
Hem de les subvencions per a l'amiant és pel transport, és per la retirada i pel anar cap a l'abocador. El que no és, el que no subvencionem, perquè no ens toca a nosaltres això, és la reposició de posar-hi el que convingui, una altra taulada o el que sigui. Nosaltres el que ens estem centrant és amb el residu, és amb el pla de treball i amb les despeses que pot tenir aquesta retirada. Llavors, evidentment, doncs, si els ciutadans hauran de posar-hi alguna altra situació. El que es tracta és que els ciutadans aprofitin per tal d'anar retirant amiant.
Atenció, perquè la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya han presentat a Barcelona un acord per crear el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, el CIMNEU a Camprodon, en concret a l'edifici modernista de Can Roig.
El centre vol ser un espai de referència per a projectes de recerca i aplicació tecnològica vinculades a la neu i a la muntanya, amb investigadors, estudiants i empreses emergents, i també busca l'arrelament al territori. A més, Ferrocarrils preveu instal·lar-hi un centre de control integrat de les 6 estacions de muntanya que gestiona. Tot i que no hi ha un calendari concret, els impulsors confien que la reforma de l'edifici estigui llesta el curs que ve.
Escoltem la consellera Sílvia Pàniker.
Aquest centre neix per ser un espai de referència, i ho deia l'alcalde, al Pirineu, en aquest àmbit de recerca aplicada i de validació de solucions tecnològiques. Per tant, té la missió també d'impulsar projectes que contribueixin a la sostenibilitat i a la descarbonització de les estacions de muntanya, a la mitigació, a l'adaptació del canvi climàtic.
8 i 5, l'edifici de la Torre està a punt per acollir la policia local de Ripoll. L'equip de govern ha anunciat que s'estan enllestint els últims preparatius perquè els agents es traslladin a la seva nova casa durant el mes de març o, com a molt, estirar durant l'abril.
La ubicació de l'edifici, situat prop dels jutjats i al mig de la carretera a Barcelona, ha estat clau per escollir-lo.
Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriol.
Ho tenim pràcticament tot a punt. Sí que estem fent la compra dels darrers vidres blindats i equipant totes les instal·lacions, però pensem que de cara al març, doncs molt probablement ja haurem pogut fer aquest canvi d'ubicació. Hem tingut bastanta feinada a fer canvi d'ubicació de pantalles i de càmeres, i per tant això ens ha ocupat una mica més de temps del previst, però de cara al març, a tot estirar a abril, pensem que la policia local ja pot ser ubicada aquí a la Torre.
I avui us expliquem que puja un 2% l'ocupació entre les persones amb discapacitat a Catalunya. A la Fundació MAP disposen de 180 treballadors amb contracte de discapacitat, 143 dels quals amb elevada discapacitat.
La majoria disposen de contracte a la una trentena estan dins la borsa de treball per tal de poder preparar-los per entrar al mercat laboral de cara a un futur en el programa de transició al treball.
La directora de la Fundació MAP, directora gerent, és l'Hermínia Ordeig.
Realment ara estem satisfets perquè tot el tema de treball a l'empresa ordinària, que portem anys treballant-lo però ens costava, realment, bueno, nosaltres ho estem també potenciant molt, i no sé si és per la manca en aquests moments, que costa molt de trobar professionals. Realment la taxa d'atur del Ripollès és molt baixa, estem a l'entorn del 6%. Per tant, podem parlar d'un atur estructural, i aquestes persones formen part d'aquesta atur estructural, no? Llavors, bueno, les empreses realment, com que tenen dificultats per trobar personal, doncs estan com més obertes, no?, a col·laborar, en aquest cas, amb la Fundació MAP.
El carnaval ja és aquí. En Marc Torres i l'Isa Torrent són el rei i la reina del Carnaval d'Olot d'aquest 2026.
Substitueixen en el càrrec a l'Albert Roure i la Sònia Ricard. Els nous reis formen part dels Titots, colla fundadora del Carnaval d'Olot. A partir d'ara comencen, doncs, 3 setmanes de disbauxa presentades amb un cartell obra de Xevi Colomer.
Escoltem el rei i la reina.
A partir de diferents esbossos que es van anar plantejant, parlant-ho amb la gent del CIT, vam anar evolucionant el concepte, i a partir d'aquí, d'esbossos que es van fer tant amb llapis, retolador, per començar a trobar colors que poguessin combinar...
Jo de seguida vaig dir que sí. Vull dir, no vaig dubtar, en cap moment. Abans que acabessin la frase ja havia dit que sí.
Jo va ser al revés, no? Vaig començar dient que no, per la por d'exposar-me tant, i al final ha sigut un sí, i molt feliç.
Els Esplais de la Garrotxa serà l'entitat beneficiària del sopar solidari del Carnaval d'enguany, previst pel dia 21 de febrer.
Com és tradició, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot organitza aquesta trobada on s'hi agrupen els participants de la rua, celebrada el mateix dia a la tarda. Aquest cap de setmana hi ha hagut el sopar d'inici de Carnaval, on les colles han presentat per primera vegada les seves disfresses.
La presidenta del CIT és Adela Moya.
D'aquest import que paguen del sopar sempre afegim un euro que en diem l'euro solidari. I cada any va destinada a una entitat, doncs, d'aquí d'Olot, de la Garrotxa, i aquest any va destinada als Esplais de la Garrotxa. Casualment, també els Esplais celebren aquest any 40 anys i creiem que, bueno, és una entitat que formada per joves que tenen com a finalitat, doncs, educar, doncs, els joves en el lleure, i bueno, pensem que també és molt el que fan pel que és jovent.
La Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles connecta el poble amb un total de 26 associacions.
Aquesta proposta va sorgir d'una necessitat de les entitats de reunir-se, però es va aprofitar com a excusa per obrir-ho als ciutadans del poble. El dia gran de la fira va ser diumenge, on es va aprofitar per celebrar les diferents efemèrides de les associacions i fer un dinar popular, sardanes, ball de bastons i música.
Escoltem el regidor d'Entitats de les Planes, Pere Soler.
Una necessitat que hi havia d'interactuar entre les diverses entitats que som, i una una manera fàcil era fer una sèrie de reunions, però al final vam dir, home, podríem fer la fira a l'aire lliure, una fira on totes les entitats es trobin entre elles i a més que pugui participar la gent del poble. I és interessant perquè a més ens posem al dia els calendaris que té cada entitat i ens posem al dia amb tot.
Anem als esports. Entre la ràbia i l'orgull, l'Olot empata contra el Sant Andreu en un gran partit a l'estadi municipal.
Els olotins guanyaven per 2-0 gràcies als gols de Marc Mas i Ruben Henry i han vist com els andreuencs igualaven el marcador amb dos xuts des de la frontal de l'àrea. En l'última jugada del partit, el porter visitant ha evitat el 3-2. Amb l'empat, l'Olot continua 6 punts. Per sobre el descens, el tècnic és Roger Vidal.
Estem bé, estem forts i s'ha d'aprofitar, no? Avui els jugadors estan tocats d'haver empatat contra el Sant Andreu, llavors vol dir que som, bueno, som optimistes i som ambiciosos. Ens hauria agradat sumar 29 per fer un pas ja endavant i deixar enrere tots aquests equips que estem allà empatats, però a poc a poc hi va la lletra.
L'hoquei Olot guanya el Covendas i suma la tercera victòria consecutiva.
Els olotins van ser capaços de ser el primer equip en sumar els 3 punts aquesta temporada a la pista madrilenya. Sempre per davant del marcador, el conjunt de Miqui Ràfols va ser efectiu i va fer un exercici defensiu notable sota el lideratge de Guillem Raurell.
Una de les claus passava per poder-nos avançar. Crec que han tingut aquest punt de sort abans d'acabar la primera part de fer un gol que els acostava una mica, però llavors també hem sabut nosaltres doncs patir, aprofitar una de les contres amb Ferran per fer l'1-3, i també crec que una vegada més també penso que a vegades no ho ressaltem, la figura d'en Guillem també sota pals.
El Ripoll ha conquerit la Copa Generalitat d'Hockey Patins 2026 després de superar el Noia per 9-2 en una final marcada pel domini ripollès.
La superioritat dels jugadors de Carmona s'ha fet evident tant en el joc com en el marcador, sobretot durant una primera part que ha deixat el partit pràcticament decidit.
Escoltem el president de l'entitat, Josep Izquierdo.
Les sensacions són espectaculars, no es pot dir en paraules. Veníem amb l'organització de la Copa sense saber si hi seríem, i som, passem la semifinal i, bueno, espectacular. La final, ben jugada i guanyada.
3 minuts, 1:15.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Comencem a Sant Joan de les Abadesses, on el ple ordinari de l'Ajuntament s'ha centrat en els talls de cobertura mòbil que ha afectat el poble al llarg dels últims dies.
Després de la moció impulsada per Esquerra i consensuada per l'equip de govern, el plenari ha aprovat per unanimitat la moció amb la voluntat de rebre un millor servei.
L'ha seguit en Marc Roura.
L'episodi de 3 dies sense cobertura mòbil ni connexió a internet amb la companyia Movistar ha centrat el ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Esquerra va impulsar la moció i des de l'equip de govern es va proposar consensuar-la per tot el plenari. Ara la moció es traslladarà a la Secretaria de Comunicacions i a l'empresa perquè revisi la xarxa. En parla l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer.
Des de l'Ajuntament ens venim queixant amb Telefònica que com a operadora important no estava fent i no està fent les inversions que li corresponen, té molts trams en aeri i per tant són trams molt vulnerables i prova d'això són els diferents talls que hem tingut en els últims anys. Jo crec que en podem comptar hasta 4 d'unes canalitzacions que l'Ajuntament juntament amb l'ERSA vam aconseguir passar des de Ripoll a Sant Joan perquè totes les operadores poguessin tenir troncals soterrades i per tant segures. Doncs totes les restes d'operadores tenen bones instal·lacions i, per tant, tenen xarxes segures i la prova és que no estan fallant.
En parla el portaveu d'Esquerra a Sant Joan de les Abadesses, Sergi Albric.
Hem presentat una moció per tal que l'Ajuntament, per una banda, exigeixi a les empreses, a l'empresa operadora, doncs, que faci un bon servei de fibra òptica com el que es mereix Sant Joan, un servei decent, digne i ple adaptat al segle XXI, i també hem demanat a l'equip de govern doncs, que analitzi doncs, que en situacions d'emergència, en situacions de parada de fibra òptica, doncs, habiliti espais públics públics, ja que té accés a la fibra pública, doncs perquè personal, persones que treballen a Sant Joan i que per tant són professionals lliures, doncs tingui un espai on poder doncs, dur a terme la seva tasca professional en moments d'emergència.
Durant el ple també es va aprovar per unanimitat l'extinció de la concessió del restaurant Ruta del Ferro. L'alcalde explica que respon a una necessitat de creixement de Xenescat, el gestor de l'alberg. De fet, la intenció del consistori és aprovar en el pròxim ple la nova gestió del restaurant per part de la mateixa empresa.
És un alberg que té intencions de créixer també en número de llits, inclús a doblar-se en número de llits, i jo crec que des de l'Ajuntament el que hem de fer és col·laborar amb la Direcció General de Joventut, amb Xenescat, amb la seva direcció i presidència, per intentar créixer, si pot ser doblar la capacitat, perquè realment l'alberg de Sant Joan s'ha convertit en un referent turístic, un espai on la gent ve a Sant Joan, gaudeix de l'entorn, sobretot del patrimoni natural, però també té l'oportunitat de conèixer el poble i el seu patrimoni arquitectònic.
D'altra banda, Esquerra ha presentat un punt sobre els talls de l'enllumenat públic al barri de la Coromina del Bac i els carrers adjacents. L'oposició ha explicat que fa un any que espera un informe de la xarxa acordat amb l'equip de govern que encara no hauria arribat.
Fa un any vàrem acordar amb l'equip de govern doncs, que analitzaria el per què es produeixen aquests talls, que impulsaria un informe doncs, per veure tècnicament doncs, com està aquesta xarxa en un lloc públic. Un any després encara no s'ha fet i, per tant, avui hem tornat a posar sobre la taula doncs, la necessitat de saber doncs, en quin estat està aquesta xarxa d'enllumenat públic i, per tant, en funció de com estigui, doncs, poder dur a terme les accions pertinents doncs, perquè aquests talls no es produeixin amb la recurrència doncs, que s'acaben produint.
Un altre dels temes aprovats va ser la renovació del conveni amb Adif pel tram de Via Verda a Sant Joan de les Abadeses. Des del consistori han explicat que el Consorci de Vies Verdes de Girona, com a entitat gestora, té prevista una inversió important a la Ruta del Ferro.
Avui hem sabut que la Garrotxa va tancar el 2025 com l'any en què hi ha hagut més habitatges de nova construcció de l'última dècada. Són dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona.
En metres quadrats d'habitatge es tracta d'un increment de més del 30% respecte a l'any passat. L'habitatge nou a les comarques gironines del 2025 assoleix la xifra més alta dels últims 15 anys. El Col·legi d'Arquitectes demana més subvencions per a la rehabilitació que torna a disminuir respecte a l'any anterior.
Roger Isern.
El nombre d'habitatges nous registrats a les comarques gironines el 2025 pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya arriba a la xifra més alta dels últims 15 anys. En total hi ha 2.802 habitatges de nova creació visats, fet que representa un 34,45% més que el 2024. En el cas de la Garrotxa ha estat un 2025 amb xifra rècord en matèria d'habitatge, ja que ha estat l'any en què més habitatges de nova creació hi ha hagut, amb un total de 169, una xifra superior a les del 2024, quan en va haver-hi 164, i les del 2022 amb 154. El president del COAC a la demarcació de Girona, Marc Riera, remarca que són unes xifres molt positives.
Això és un 3% més de l'any anterior. L'any passat se'n van visar 164, veníem del 2023 que se'n van visar 109, per tant, hi ha hagut un creixement considerable, però atenció, 2016, recuperable les dades anteriors, es van visar 30 expedients d'habitatges de nova creació. Per tant, dada positiva, consolidació, augment, també amb el nombre d'habitatges a la Garrotxa.
L'increment dels metres quadrats visats és un 159,4% superior a l'any passat, un augment que té una explicació.
L'impacte d'un expedient de grans dimensions que distorsiona les dades de superfície. Tenim una gran nau industrial d'unes dimensions molt considerables que fa que la gràfica de superfície quedi distorsionada d'aquesta manera. Segurament, si extraguéssim la superfície d'aquesta nau, estaríem parlant de dades correctes, però similars a la dels anys anteriors.
En matèria d'habitatge, el president del COAC a la demarcació de Girona també ha parlat sobre els plans de barris, i en concret el del Lot. Celebra que Itziar González hagi escollit la seu del COAC de la Garrotxa al Ripollès com a seu per treballar-hi. Remarca que es tracta d'un gran projecte i que els resultats els podran veure en uns anys.
Creiem que l'impacte, segurament en l'habitatge, però també en la rehabilitació de molts d'aquests barris, doncs serà important, i per tant, com deia, no, les dades segurament les veurem d'aquí 2 o 3 anys, i per tant haurem d'estar atents a l'evolució del pla de barris i l'impacte del pla de barris també a les dades de visat.
La nota negativa en l'edificabilitat de la demarcació arriba a la rehabilitació, que per segon any consecutiu ha tornat a baixar. A l'últim any el COAC ha avisat un 14% menys de projectes de rehabilitació, i actualment aquesta xifra es troba en el punt més baix de l'última dècada.
Si les pedregades de principis d'estiu us van afectar, aquesta notícia us interessa. La Generalitat destina 1 milió d'euros per retirar amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa i al Ripollès. La línia d'ajuts, impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya, vol finançar la neteja, la retirada, el transport i el tractament del fibrociment afectat per les pedregades registrades al mes de juny a diversos municipis de les dues comarques. Natàlia Moreno.
La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d'ajuts d'1 milió d'euros per finançar la retirada d'amiant de cobertes malmeses arran de les pedregades registrades l'1 de juny del 2025 a la Garrotxa i al Ripollès i el 19 d'agost a l'Alt Urgell. La convocatòria impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya vol donar resposta als danys provocats per episodis meteorològics excepcionals acreditats per Servei Meteorològic de Catalunya. A la Garrotxa, els municipis afectats són Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres, i el Ripollès, Vilallonga de Ter i Llanars, on les pedregades van causar desperfectes en edificacions amb cobertes de fibrociment. Els ajuts permetran cobrir la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant, així com també les despeses de retirada que ja s'hagin fet abans de la publicació de la convocatòria. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, n'ha explicat els detalls.
Hem de les subvencions per a l'amiant, és pel transport, és per la retirada i per anar cap a l'abocador. El que no és, el que no subvencionem, perquè no ens toca a nosaltres això, és la reposició de posar-hi el que convingui, una taulada o el que sigui. Nosaltres el que ens estem centrant és amb el residu, és amb el pla de treball i amb les despeses que pot tenir aquesta retirada. Evidentment, doncs, si els ciutadans hauran de posar-hi alguna altra situació. Es tracta que els ciutadans aprofitin per tal d'anar retirant amiant.
Planell ha subratllat que la convocatòria se centra en municipis concrets perquè són aquells on el Meteocat ha certificat episodis de pedregada d'intensitat excepcional i on hi ha constància de danys reals en cobertes amb amiant.
Però vam veure la necessitat de poder fer una convocatòria específica en aquelles zones on hi ha hagut aquestes pedregades. Llavors el que vam fer va ser fer unes bases de subvencions que estan obertes en aquest moment, són unes bases generals, i la intenció és, cada vegada que hi hagi un fet meteorològic d'aquestes característiques, fer una convocatòria exclusivament per l'àmbit on va tenir lloc aquest fet meteorològic, que cada vegada són fets extrems.
El termini per presentar sol·licituds és d'un mes a partir de la publicació de la convocatòria i els ajuts s'emmarquen també dins l'estratègia de la Generalitat per avançar la retirada progressiva de l'amiant a Catalunya.
Anem ara cap a Ripoll perquè l'edifici de la Torre està a punt de convertir-se en la nova seu de la Policia Municipal. L'equip de govern ha anunciat que s'estan enllestint els últims preparatius perquè els agents s'hi puguin traslladar durant el mes de març o a tot estirar durant l'abril.
La ubicació de l'edifici situat prop dels jutjats i al mig de la carretera Barcelona ha estat clau per escollir-lo.
Martí Palau.
La policia local de Ripoll tindrà casa nova en els pròxims mesos. Les obres a l'edifici de la Torre ja s'estan a punt d'acabar, amb només algun detall per polir, i la voluntat de l'Ajuntament és que el cos es pugui traslladar a la nova comissaria entre el març i l'abril. Els agents estan situats actualment a l'edifici del carrer Honorat Vilamanyà, espai on s'hi van instal·lar l'any 2007. La bona ubicació de la Torre, situada a prop dels jutjats i en el barri més poblat del municipi, han estat claus per convertir-la en comissaria. Parla Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
Ho tenim pràcticament tot a punt, sí que estem fent la compra dels darrers vidres blindats i equipant totes les instal·lacions, però pensem que de cara al març, doncs molt probablement ja haurem pogut fer aquest canvi d'ubicació. Hem tingut bastanta feinada a fer canvi d'ubicació de pantalles i de càmeres i per tant això ens ha ocupat una mica més de temps del previst, però de cara al març, a tot estirar a abril, pensem que la policia local ja pot ser ubicada aquí a la Torre.
L'Ajuntament de Ripoll va expropiar la Torre a petició dels seus propietaris ara fa gairebé 8 anys. El conveni que van signar totes dues parts establia 8 pagaments que ascendien fins als 633.000 euros, que s'acabaran de pagar aquest any. Inicialment, la idea era fer-hi una casa de cures, però l'equip de govern ho va descartar perquè, segons asseguren, no estan a favor de tenir equipaments que no serveixen per res. El cost global de l'expropiació i les obres és de 834.000 euros, més de la meitat finançats pels fons europeus Next Generation.
És un quart i mig de nou, són les 8:23, entre la ràbia i l'orgull, l'Olot empata contra el Sant Andreu en un gran partit a l'estadi municipal. Els olotins guanyaven per 2-0 gràcies als gols de Marc Mas i Robert Henry i han vist com els andreuencs igualaven el marcador amb dos xuts des de la frontal de l'àrea.
En l'última jugada del partit, el porter visitant ha evitat el 3-2. Amb l'empat, l'Olot continua 6 punts per sobre del descens.
David Planella.
El porter de l'estadi municipal continua sent inexpugnable. Ja hi han passat 4 dels 5 primers classificats i cap no hi ha pogut guanyar. L'última a deixar-s'hi punts va ser ahir el Sant Andreu, que va acabar marxant content amb l'empat que hi va aconseguir. L'Olot guanyava per 2-0 i els andreuencs van empatar fent gala de la seva qualitat individual amb dos xuts des del frontal de l'àrea. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Estem bé, estem forts i s'ha d'aprofitar, no? Avui els jugadors estan tocats d'haver empatat contra el Sant Andreu, llavors vol dir que som, bueno, som optimistes i som ambiciosos. Ens hauria agradat sumar 29 per fer un pas ja endavant i deixar enrere tots aquests equips que estem allà empatats, però a poc a poc hi va la lletra.
Contra el Sant Andreu, l'Olot es va avançar molt aviat en el marcador. Al minut 5, Pau Salvans va fer una gran jugada personal per la banda dreta que va acabar amb una assistència per al gol de Marc Mas a dins l'àrea. Els olotins van mantenir l'1-0 fins al descans, no van patir en excés, però van recular i van quedar una mica enfonsats. Tot i això, Rubén Henry va tenir el 2-0. El davanter badaloní no va poder marcar la primera meitat, però sí que ho va fer la segona. Al minut 15 va enviar al fons de la xarxa una pilota despenjada per Martí Soler en un llançament de corna. L'Olot guanyava per 2-0 i Roger Vidal veia la victòria ben encarrilada.
Sí, amb el 2-0 i amb el 2-1, perquè és que no estàvem passant no ho estàvem passant malament. Donava la sensació que fins, és que ja et dic, estàvem millor a la segona part que a la primera a nivell defensiu, havíem quedat més ajustats. Sí que és veritat que van fer molt 2-0, veig que surten Max Mercet, Serrano, que són jugadorassos i sabia que passarien coses, però és que ho teníem controlat. Són dues situacions de veritat d'errors mínims i que degut aquí, que és el Sant Andreu, doncs ens han empatat.
Un bon xut de Lucas Vinya ajustat al pal dret de la porteria de Pol Ballester va suposar el 2-1 al minut 25 i de la mateixa manera, amb un altre intent des de la frontal de l'àrea, Alexis va fer el 2-2 10 minuts després.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Doncs ens acostem a 9:15. De seguida hi arribem a la tornada. Parlem de més coses amb més protagonistes. Fins ara. 5 minuts més.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana,
Aida i Vuelta, Send Help, Enviat Ajuda i Marty Supreme.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
He començat l'any amb menys energia, em sento inflamada, amb males digestions. Necessito tornar a sentir-me lleugera i potser també perdre pes i no sé com fer-ho.
La solució la tens a Naturhaus, un mètode eficaç amb assessorament professional i un seguiment setmanal gratuït. Notaràs els resultats des de la primera setmana. No t'ho pensis més i confia en Naturhaus. Per a més informació, truca al 972 26 98 08 o vine a la plaça del Mig d'Olot. Naturhaus, tu pots, creiem en tu.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Problemes amb la teva maquinària de jardí? A Taller Sagrés hi trobaràs motoserres, desbrossadores, bufadors, biotrituradores, totes les màquines i tots els complements que necessites. Aquesta temporada vine a descobrir la gamma de motoserres a bateria de Husqvarna. Aprofita els descomptes de la nova campanya d'hivern. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sagrés, centre oficial Husqvarna d'Olot, a la Ronda Fluvià 7.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són 8:45 del matí, ens posem al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Sant Joan de les Abadesses diu prou als problemes de cobertura mòbil dels últims dies. Després de la moció impulsada per Esquerra i consensuada per l'equip de govern, el plenari aprova per unanimitat la moció amb la voluntat de rebre un millor servei, una moció que evidentment traslladaran a les companyies, així ho diu l'alcalde Ramon Roquer.
Des de l'Ajuntament ens venim queixant amb Telefònica, que com a operadora important no estava fent i no està fent les inversions que li corresponen, té molts trams en aeri i per tant són trams molt vulnerables i prova d'això són els diferents talls que hem tingut en els últims anys. Jo.
La Garrotxa va tancar el 2025 com l'any en què hi ha hagut més habitatges de nova construcció de l'última dècada.
Són dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona. En metres quadrats d'habitatge es tracta d'un increment de més del 30% respecte a l'any passat.
Escoltem precisament el president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, la demarcació de Girona, Marc Riera.
És un 3% més que l'any anterior. L'any passat se'n van visar 164. Veníem del 2023 que se'n van visar 109, per tant, hi ha hagut un creixement considerable. Però atenció, 2016, recuperava les dades anteriors, es van visar 30 expedients d'habitatges de nova creació.
La Generalitat destina 1 milió d'euros a la retirada d'amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa i al Ripollès.
Hem de les subvencions per a l'amiant, és pel transport, és per la retirada i pel cap a l'abocador. El que no és, el que no subvencionem, perquè no ens toca a nosaltres això, és la reposició de posar-hi el que convingui, una altra taulada o el que sigui.
És el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, en declaracions a aquests mitjans. Tot a punt perquè la policia municipal de Ripoll es pugui traslladar a l'edifici de la Torre, a Ripoll. L'equip de govern ha anunciat que s'estan enllestint els últims preparatius i que com a molt estirar el mes d'abril ja hi podrien ser l'alcaldessa de Ripoll, Silvia Oriols.
Ho tenim pràcticament tot a punt, sí que estem fent la compra dels darrers vidres blindats i equipant totes les instal·lacions, però pensem que de cara al març, doncs molt probablement ja haurem pogut fer aquest canvi d'ubicació. Hem tingut bastanta feinada a fer canvi d'ubicació de pantalles i de càmeres.
Puja un 2% l'ocupació entre les persones amb algun tipus de discapacitat a Catalunya.
La Fundació MAP disposen de 180 treballadors amb contracte de discapacitat, 143 dels quals amb elevada discapacitat.
Escoltem l'Hermínia Ordeig, és la gerent de la Fundació MAP de Ripoll.
Realment ara estem satisfets perquè tot el tema de treball a l'empresa ordinària, que portem anys treballant-lo però ens costava, realment, bueno, nosaltres ho estem també potenciant molt i no sé si és per la manca d'en aquests moments, que costa molt de trobar professionals. Realment la taxa d'atur del Ripollès és molt baixa, estem a l'entorn del 6%.
La Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya presenten a Barcelona un acord per crear el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, el que es coneix com a CIMNEU. Es vol construir a Camprodon, a l'edifici modernista de Can Roig. De seguida en parlarem amb el seu alcalde, amb en Xavi Guitart. La consellera Paneque sobre això feia aquesta reflexió.
Aquest centre neix per ser un espai de referència, i ho deia l'alcalde, al Pirineu, en aquest àmbit de recerca aplicada i de validació de solucions tecnològiques. Per tant, té la missió també d'impulsar projectes que contribueixin a la sostenibilitat i a la descarbonització de les estacions de muntanya, a la mitigació, a l'adaptació del canvi climàtic.
8:34. Ja sabem qui és el rei reina del Carnaval d'enguany. Marc Torres i la Isa Torrent són els màxims responsables del Carnaval d'aquest 2026.
Jo de seguida vaig dir que sí. No vaig dubtar, en cap moment. Abans que acabessin la frase ja havia dit que sí.
Jo va ser al revés, no? Vaig començar dient que no, per la por d'exposar-me tant, i al final ha sigut un sí i molt feliç.
Els Esplais de la Garrotxa, per cert, serà l'entitat beneficiària del sopar solidari del Carnaval d'enguany, previst per al dia 21 de febrer.
D'aquest import que paguen del sopar sempre afegim un euro que en diem l'euro solidari. I cada any va destinada a una entitat d'aquí d'Olot, de la Garrotxa, i aquest any va destinada als Esplais de la Garrotxa. Casualment, també els Esplais celebren aquest any 40 anys i creiem que és una entitat que formada per joves que tenen com a finalitat educar els joves en el lleure i pensem que també és molt el que fan pel aquest jovent.
Més coses. La Fira d'Entitats de les Planes d'Hostoles ha connectat el poble amb 26 associacions.
Una necessitat que hi havia d'interactuar entre les diverses entitats que som, i una manera fàcil era fer una sèrie de reunions. Però al final vam dir, home, podríem fer la fira a l'aire lliure, una fira on totes les entitats es trobin entre elles, i a més que pugui participar la gent del poble. I és interessant perquè a més ens posem al dia del calendari que té cada entitat i ens posem al dia amb tot.
Són paraules del regidor d'Entitats de les Planes d'Hostoles, Pere Soler. I en una sessió de contacontes a la biblioteca de Ripoll, el misteri creat pels alumnes de quart de primària de l'escola Joan Maragall va cobrar vida.
El misteri de l'escola, un dels relats guanyadors del concurs Pilarín Vallès, va passar del paper a l'escenari en una representació que va posar al centre la història escrita col·lectivament pels infants amb les il·lustracions de la Ninotaire i la interpretació d'una actriu professional com a fil conductor d'una experiència que va captivar petits i grans.
Escoltem l'alumne de quart de l'escola Joan Maragall, Atzo Pérez.
Va sobre dos bessons que van a l'escola Joan Maragall de Ripoll i que descobreixen un misteri. Som una classe i anàvem dient coses i les lligàvem una entre l'altra. I així ens va sortir el misteri de l'escola.
Esports, entre la ràbia i l'orgull, l'Olot empata contra el Sant Andreu en un gran partit a l'estadi municipal.
Des de l'Ajuntament.
Els últims guanyaven per 2-0 gràcies als gols de Marc Mas i Rubén Henry i han vist com els andreuencs igualaven el marcador amb dos xuts des de la frontal de l'àrea.
Escoltem el tècnic, és en Roger Vidal.
Tinc la sensació que la segona part són dos xuts i dos gols del Sant Andreu. Llavors, per què passa? Perquè els seus jugadors tenen moltíssima qualitat i la posen allà on s'ha de posar. Però no tinc res a retreure a l'equip. Crec que si competim així, si juguem així, continuarem amb la dinàmica que portem, que és bona.
Bones notícies per l'hoquei Olot, que guanya el Covendes i suma la tercera victòria consecutiva.
Els olotins van ser capaços de ser el primer equip en sumar els 3 punts aquesta temporada a la pista madrilenya.
Escoltem el tècnic, especialment content de la victòria.
Una de les claus passava per poder-nos avançar. Crec que han tingut aquest punt de sort abans d'acabar la primera part de fer un gol que els acostava una mica, però llavors també hem sabut nosaltres doncs patir, aprofitar una de les contres en Ferran per fer l'1-3.
No deixem encara l'hoquei perquè el Ripoll ha conquerit la Copa Generalitat d'Hoquei Patins 2026 després de superar el Noia per 9-2 en una final marcada pel domini dels ripollesos.
La superioritat dels jugadors de Carmona s'ha fet evident tant en el joc com també en el marcador.
Així ho destacava el president del Ripoll, en Josep Izquierdo.
Són espectaculars, no es pot dir en paraules. Veníem amb l'organització de la Copa sense saber si hi seríem, i som, passem la semifinal i, espectacular. La final, ben jugada i guanyada.
Aquest matí, quan obrim els ulls, ens preguntem com estaran els trens. Doncs el consell a aquesta hora és que si us ho podeu estalviar no n'agafeu cap perquè Rodalies no torna a la normalitat, garanteix la mobilitat, això sí, a les línies.
Mancia Dif assegura que continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns.
Sánchez vol salvar la revalorització de les pensions amb o sense el Partit Popular.
El govern espanyol treballa per presentar un nou decret que permeti revaloritzar les pensions i incloure la suspensió de desnonaments a llars vulnerables.
Desmantellen una xarxa que explotava sexualment a dones a prostíbuls clàssics clandestins de Barcelona i París.
L'organització criminal obligava les dones a prostituir-se en total disponibilitat horària i sotmeses a un ferri cibercontrol mitjançant la instal·lació d'un circuit tancat de videovigilància ISO.
Mor una dona assassinada i la seva parella se suïcida a Pontevedra.
El cos de la dona l'ha trobat la seva germana, que en arribar al domicili de la parella ha presenciat com l'home fugia.
Israel obre en proves el pas de Rafah i promet que permetrà el trànsit limitat de persones.
L'exèrcit israelià farà un control d'identificació addicional a la principal ruta d'entrada i sortida a la Franja de Gaza, que ha estat tancada més de 20 mesos.
I un jutge posa en llibertat el nen de 5 anys i el seu pare, detinguts per l'ICE a Minneapolis.
Trump retira els agents federals de les manifestacions a les ciutats demòcrates com Minneapolis, però alerta que protegiran els edificis federals.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ens hem despertat amb el cel molt gris aquest matí. Dani Ramírez, serà una setmana mogudeta?
Avui, segon dia de febrer, ens porta un canvi de temps. Ja hem notat aquest augment dels núvols a la nit matinada. Les mínimes s'han produït pels vols de la mitjanit, 2-3 de la matinada, i després han anat pujant. Per exemple, a Olot, un grau positiu de mínima i al matí d'hora ja en teníem 4,5. Vent de sud-oest que ha arribat a 52 km per hora a Sant Feliu de Pallerols, un grau de mínima. També a Mieres n'hem tingut 0 graus de mínima. A Vic destaquem un sota 0, a Olost, a Lluçanès 2 sota 0, a Puigcerdà 2 sota 0, Núria 4 sota 0, 3,5 a dalt de tot de la Tosa, a 2.500 metres, valors de 0 graus de Llagostera, per tant també ha fet fred, o el Ripollès 1 sota 0 cap davant. Tot això en un dia marcat pels núvols abundants, núvols que donaran de moment poqueta cosa, algun plogim, alguna feble nevada a la Cerdanya, poca cosa, i la cota de neu pujant amb aquest front càlid que ens afecta cap als 1.800 o 2.000 metres. Però entre la tarda i el vespre, més aviat ja vespre i nit, és quan es pot animar una mica la pluja a les comarques gironines, no tant cap a la Costa Brava, i més abundant a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa i Lluçanès. La cota de neu tornaria a baixar 1.500 metres i aquesta nit 1.200 metres. Per tant, van passant pertorbacions atlàntiques, no gaire actives, tot i que avui al Pirineu poden recollir de 5 a 15 litres per metre quadrat i en forma de neu a cotes elevades. Una nova nevada, però a cota més alta. Demà se'n va la pertorbació entre vent de mestral, entre aire fred, baixen les temperatures, per tant, doncs, refresca, i dimecres, tot i alguns núvols aïllats més abundants al vespre, en principi no ha de ploure. Potser dijous torna un altre front de ruixats, de pluges i de nevades cap a 1.400-1.500 metres.
A Bassols Energia sabem que el futur es construeix amb constància i amb gestos que sumen. Per això hem creat la Guardiola Universal, perquè cada cop que comparteixes energia, estalvies o compres a comerços locals, acumules recompenses. I també perquè cada any que continues amb nosaltres, la teva Guardiola creix amb el nostre pla de fidelitat. És la nostra manera de dir-te gràcies per confiar-hi, per cuidar l'entorn i fer xarxa al territori. Entra a bassolsenergia.com i descobreix com la teva energia pot tornar-te molt més del que imagines. Bassols Energia. D'aquí, com tu.
La Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya han presentat a Barcelona un acord per crear el Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu, el que es coneixerà com el CIMNEU. Estarà ubicat a Camprodon, en concret a l'edifici modernista de Can Roig. Xavier Guitart, alcalde de Camprodon, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què pretén ser aquest centre?
Bueno, la veritat és que és un centre de recerca i innovació de la Universitat Politècnica, que, bueno, que en principi treballarà
tot de temes de muntanya, molt vinculats a les dues estacions que hi ha a la comarca, que són Núria i Vallter 2000.
A més, el centre preveu instal·lar un espai de control integrat de les 6 estacions de muntanya que gestiona. Per tant, convertiria Camprodon en el punt de control de tota l'activitat d'esquí, no?
Bueno, una mica aquest és la gran novetat, aquest tema de la Universitat Politècnica. Portem ja uns mesos treballant-ho, però la veritat és que aquest tema de la central de la neu, no, com diríem nosaltres, és una cosa que vam acabar pactant fa un mes i mig aproximadament, i clar, per nosaltres és un avenç molt gran, no, que el centre de control de les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat sigui a Camprodon. La veritat és que això assegura una sèrie de llocs de feina bastant importants i a més ens, bueno, ens fa com la central de la muntanya.
Què suposa exactament pel municipi, per l'activitat econòmica del municipi, la creació d'aquest centre d'innovació de la muntanya i la neu?
Bueno, la veritat és que nosaltres sempre hem dit, no, que des de l'Ajuntament, vull dir, i des de la Vall de Camprodon s'aposta molt pel turisme. La veritat és que és la nostra principal font, però també tenim altres fonts, no, com pot ser l'agricultura i això, i això ens obre un nou ventall, no, aquest ventall dels estudis, dels estudiants que puguin venir a passar entre setmana, no, com diem nosaltres, de dilluns a dijous, puguin venir a Camprodon, fer estades llargues aquí. Parlem d'alumnes que pot anar fins a una aula que farem de 20 alumnes, fins petites aules de 8 alumnes. Per tant, això és una cosa diferent, molt beneficiosa, i per descomptat el nivell, no, que porta poder tenir uns estudis universitaris en un poble com Camprodon, jo crec que és un abans i un després a Camprodon.
Un dels temes importants és el cost d'adequació de l'edifici de Can Roig per poder acollir aquest centre. Ho veu vostè com un hàndicap important a superar, o es trobaran els diners per poder-ho fer?
No, o sigui, aquí hi ha un tema molt important, que és que els diners ja els tenim. O sigui, aquest no és un hàndicap, o tot el contrari. Els diners de la rehabilitació de Can Roig fa 2 anys que els tenim mitjançant un projecte POC-TEF, un projecte de fons europeu, en el qual des de l'Ajuntament vam rebre 400.000 euros. Nosaltres calculem que la inversió són uns 450.000 euros. Nosaltres tenim 400.000 euros ja d'un projecte POC-TEF que ja ens van donar, tenim una subvenció atorgada, i us diré més, ja tenim els diners. Per tant, nosaltres simplement estàvem esperant a tancar aquest acord per començar les obres, i per tant nosaltres calculem que el temps de fer la licitació pública serà el que triguin a iniciar les obres.
Per tant, quan el veurem fet una realitat? Quin any calcula?
No, no, nosaltres tenim el càlcul molt fet i molt treballat amb la Politècnica, i nosaltres el curs vinent la Politècnica ha d'estar instal·lada a Can Roig. Per tant, vol dir que el setembre de l'any 2025 la Politècnica ha d'estar treballant aquí. I aprofitant que us tinc aquí, també dir-vos que el dia 28 d'abril comencen els primers estudis a Can Roig.
Doncs Xavi Guitart, alcalde de Camprodon, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Les dades del 2024 indiquen que ha pujat un 2% l'ocupació entre les persones amb discapacitat a Catalunya. A la Fundació MAP disposen de 180 treballadors amb contracte de discapacitat, Laura Segú.
La taxa d'ocupabilitat de les persones amb discapacitat ha pujat un 2% segons dades totals del 2024, situant-se en gairebé el 33%. No obstant això, des de la Fundació MAP es fa incís que en el grup de persones amb discapacitat intel·lectual i amb malalties mentals és més complexa la inserció, ja que requereix d'acompanyament, una xifra de la qual en fan una bona valoració i que pot deure's també per una taxa d'atur ja estructural a la comarca. Hermínia Ordeig, directora gerent de la Fundació MAP.
Realment ara estem satisfets perquè tot el tema de treball a l'empresa ordinària, que portem anys treballant-lo però ens costava, realment, bueno, nosaltres ho estem també potenciant molt, i no sé si és per la manca en aquests moments, que costa molt de trobar professionals, realment la taxa d'atur del Ripollès és molt baixa, estem a l'entorn del 6%. Per tant, podem parlar d'un atur estructural, i aquestes persones formen part d'aquesta atur estructural, no? Llavors, bueno, les empreses realment, com que tenen dificultats per trobar personal, doncs estan com més obertes, no?, a col·laborar en aquest cas amb la Fundació MAP.
En Josep és un dels treballadors del servei de bugaderia del MAP. Amb 26 anys acreix l'oportunitat de poder treballar en un ambient afable i amb un bon acompanyament, i treballa 7 hores diàries. Josep és treballador de la Fundació MAP.
Mira, hi havia places, el típic que també, de part la meva mare també treballava per aquí, i em va dir, mira, estan fent... està buscant personal per tal, i dic, bueno, estic a l'atur. Així que una altra vegada treballant, tampoc no em fa res, i vaig a enviar currículum. Després d'unes quantes entrevistes, mira, per sort em van agafar. Sí, és un ambient bastant tranquil, està molt bé, vas tranquil, vas fent, i sobretot el que a mi m'agrada és que soc de torn de matí.
La Fundació compta amb un programa de transició al treball per tal de preparar els usuaris de cara al món laboral. Compten amb una borsa d'una trentena de persones que busquen feina, les quals estan dins un programa de formació i preparació que pot ser llarg.
I ara, a l'antena dels 5 minuts més, ens posem la disfressa. I és que el carnaval ja és aquí. En Marc Torres i la Isa Torrent són el rei i la reina del carnaval d'aquest 2026. Se substitueixen en el càrrec a l'Albert Roure i la Sònia Ricard. Els nous reis formen part dels Titots, colla fundadora del Carnaval d'Olot. A partir d'ara comencen 3 setmanes de disbauxa presentades amb un cartell obra de Xevi Colomer. La presentació l'ha seguit en Néstor Carvajal.
El Carnaval d'Olot 2026 ja té rei i reina, amb Marc Torres i la Isa Torrent de la colla Les Tituts. L'Albert Roure i la Sònia Ricard, rei i reina de l'edició anterior, han passat el relleu als nous representants en un casal marià ple de gom a gom, de gent preparada per gaudir d'una nova edició del Carnaval, que aquest any arriba més d'hora del que és habitual. La presidenta del CIT, Adela Moya, destaca el repte que suposa preparar-ho en aquestes circumstàncies.
Comporta moltes hores i molta preparació. Què vol dir? Que això, quan passa Nadal, tenim el Nadal i ja tenim el Carnaval a sobre. Vull dir que logísticament és una mica de feixuc, perquè és més intens, però bueno, sempre amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió. I podem dir que l'any que ve encara serà més aviat. Vull dir que serà una mica d'experiència per ja que ens prepara per l'any que ve.
A la presentació del Carnaval celebrada al Casal Marià també s'ha descobert el cartell d'enguany, dissenyat per Xevi Colomer. Es tracta d'un dimoni caminant en direcció a la festa amb colors vius i l'escut de la ciutat d'Olot de fons. L'autor explica com ha sigut el procés de creació del dibuix.
A partir de diferents esbossos que es van anar plantejant, parlant-ho amb la gent del CIT, vam anar evolucionant el concepte, i a partir d'aquí, d'esbossos que es van fer tant amb llapis, retolador, per començar a trobar colors que poguessin combinar, vàrem passar a la digitalització, on vàrem utilitzar diferents programes d'edició d'imatge, i al final va quedar com es pot veure.
Per en Marc Torres i per l'Aissa Torrent, ser el rei i la reina del Carnaval és tot un honor, ja que els Titots van ser la colla fundadora del Carnaval d'Olot.
Jo de seguida vaig dir que sí. No vaig dubtar, en cap moment. Abans que acabessin la frase ja havia dit que sí.
Jo va ser al revés, no? Vaig començar dient que no, per la por d'exposar-me tant, i al final ha sigut un sí i molt feliç.
Els màxims representants de la festa han descrit les característiques del seu vestit. Consideren que és especial perquè, a diferència d'altres anys, és unisex, amb la finalitat de trencar esquemes.
Teníem clar que volíem trencar algun esquema, no? Exacte. Llavors ell porta faldilla i jo porto pantalons. Volíem fer alguna cosa com una mica més unisex, d'aquí que també anem igual de jaqueta. I també va ser com una mica així sobre la marxa. Vam anar construint, o sigui, teníem clar que volíem la jaqueta, i en funció d'això, doncs, hem anat fent amb l'Eduardo i la Mercè.
Correcte.
I aquest és el resultat.
Durant aquests dies, el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2026 visitaran les escoles i residències de tercera edat de la ciutat per portar alegria i disbauxa a tothom. D'aquesta manera, sobre el Carnaval d'Olot, que tindrà el seu punt culminant el divendres 20 amb l'espectacle reial al Teatre Principal, i el dissabte 21 amb la Gran Rua de Carnaval, que, com és tradicional, tindrà lloc al Passeig de Barcelona i podreu veure en directe a Olot Televisió.
Temps ara pels esports. Anem al futbol amateur. Com ha anat el cap de setmana, Aniol?
Cap de setmana intens pel que fa a la situació del futbol amateur. Un cap de setmana en què hi ha hagut victòria en el derbi garrotxí a Primera Catalana. Victòria per part del Sant Jaume Olotville, el filial d'Olot, que ha aconseguit guanyar a la Bosetosca en aquest derbi garrotxí. Resultat final de 3-0. Un resultat que, tot i això, el Sant Jaume no li dona de moment per sortir de la zona de descens, tot i que encara té un partit menys, té un partit ajornat en el cas de guanyar Rússia, que serviria per sortir d'aquesta zona vermella de la classificació. Per altra banda, el Bosetosca, que segueix en aquesta part més tranquil·la d'aquest grup primer de Primera Catalana. A Tercera Catalana, resultats també diversos dels garrotxins. Victòria del Sant Joanenc al camp del Fontcoberta. Victòria important també del Sant Pere Màrtir, 4-1 a l'Anglès. Un Sant Pere Màrtir que agafa també doncs, una miqueta de confiança per intentar sortir de la zona de descens. Derrota de les Preses al camp del Camp de Bànol per 5-1. El Montagut tampoc va poder guanyar al camp del Cornellà. El Sant Privat va perdre a casa davant el Camprodon. Camprodon que segueix a la part alta de la classificació, encara també amb dos partits ajornats. El Besalú que guanyava 2-1 a l'Abadesenc i es va ajornar el partit al minut 80, i derrota de l'Escola de Futbol Garrotxa, que segueix a la part baixa de la classificació. De fet, és el cué d'aquest grup tercer de Tercera Catalana, va perdre 0-2 davant el Sarrià. Acabem amb la Quarta Catalana, victòria de l'Atlètic Olot per 4-2 davant el filial del Montagut, el Castellfollit, que es va imposar per un gol de diferència amb el Sant Roc. Un dels primers classificats, com és el Castellfollit, va guanyar 3-2 al Sant Roc. La Vall d'en Bas segueix intractable, va guanyar 3-0 a casa al Sant Miquel de Campmajor. Partidàs de gols entre els Joanetes i el Camós, amb victòria pel conjunt garrotxí per 4-3. El derbi entre l'Hostoles i les Planes se'l van portar al conjunt local, l'Hostoles, per 5-1. Victòria també important del filial de les Preses, que guanya 1-0 a la Canya i, per tant, surt també d'aquesta zona més baixa de la classificació. Empat entre el Santa Pau i el Serinyà, empat a 1, i victòria final del Maià per 3-1 amb el Club Futbol Ripoll.
Anem a l'hoquei. L'hoquei Olot guanya el Covendes i suma la tercera victòria consecutiva. Els olotins van ser capaços de ser el primer equip en sumar els 3 punts aquesta temporada a la pista madrilenya. Sempre per davant del marcador, el conjunt de Miquel Ràfols va ser efectiu i va fer un exercici defensiu notable sota el lideratge del porter Guillem Raurell.
Una de les claus passava per doncs, poder-nos avançar. Crec que han tingut aquest punt de sort en, abans d'acabar la primera part, de fer un gol que els acostava una mica, però llavors també hem sabut nosaltres doncs patir, aprofitar una de les contres en Ferran per fer l'1-3, i també crec que una vegada més també penso que a vegades no ho ressaltem, la figura d'en Guillem també sota pals.
I el Ripoll ha conquerit la Copa Generalitat d'Hockey Patins del 2026, Carolina Ríos.
L'Hockey Club Ripoll fa història i es proclama campió de la 7a edició de la Copa Generalitat d'Hockey Patins després d'imposar-se a una golejada per 9-2 contra el Nuià. Els jugadors de Francesc Carmona han demostrat el seu gran nivell i estat de forma des del primer minut de un partit marcat per un ambient intens i molt competitiu. Ens parla Josep Izquierdo, president de l'Hockey Club Ripoll.
Les sensacions són espectaculars, no es podien paraules. Veníem amb l'organització de la Copa sense saber si hi seríem, i som, passem la semifinal i, bueno, espectacular. La final, ben jugada i guanyada.
Doncs amb aquestes bones notícies tanquem el nostre programa per avui i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Bon dia a tothom.